Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Freddy Contreras, bon dia.
Bon dia.
Parlem una miqueta de cinema.
Sí, sempre està bé, no?
Hi ha menys pel·lis, però els cinemes resisteixen, per sort.
Sí, crec que és de destacar la labor que estan fent tots els cinemes. Veiem que a Barcelona n'estan tancant de mítings, com el Texas, i que hi ha gent que està intentant salvar-los. Però bé, és complicat i és de destacar el que hem dit abans, no? Els cinemes que estan aguantant amb totes les mesures que els estan caient.
Avui comencem parlant de Sitges, un festival atípic, amb molta pel·lícula a les seves sales de projecció, però també una pila de films online, amb molta producció nacional, tot i que la guanyadora, que ens vols comentar una mica, no és nacional.
No, de fet, recordem que Sitges ja porta, em sembla que unes 3 setmanes funcionant, no? I que, bueno, ha arribat a la cluenda, i sí, com deies, hi ha molta producció nacional, catalana també, vull dir, de fet, hi ha molta pel·lícula La vampiresa de Barcelona, o alguna cosa així que es deia, que també, de fet, va guanyar el Premi del Públic, aquesta pel·lícula. Doncs, tot i així que hi ha molta producció d'aquí, les guanyadores no acostumen a ser les d'aquí. Sí que va ser l'any passat que va guanyar El Hoyo, no sé si recordareu aquella pel·lícula d'una presó, que era com una mena d'edifici, això, que tenia les seves regles. Doncs va ser la primera, va fer història en ser una producció d'aquí, era basca concretament, que havia guanyat el premi més important de Sitges. I aquí, doncs, tenim una pel·lícula que no sé ara si és anglesa, és americana, de Brandon Cronenberg. Aquest cognom podeu sona perquè és fill del David Cronenberg. David Cronenberg té una filmografia també plena d'històries, podem dir, curioses, no? Les seves pel·lícules tenen un toc una mica, no diria gòtic, però sí de misteri, de suspens, una mica també amb tocs de fantàstic, però que no acaben de ser fantàstics, una mica claustrofòbiques, no? I aquí el seu fill, doncs, amb la seva primera, bueno, amb una pel·lícula que es diu Possessor Uncut, ha guanyat el premi de millor pel·lícula i de millor director.
No és la primera, perquè justament va ser premiat a Sitges fa uns anys per la millor direcció novella.
Llavors, doncs aquí ens porta una altra pel·lícula, tot i que destaquen que aquesta no era una pel·lícula que es pogués veure online, per tant no l'he vista, però sí que, tot i que els crítics que l'han vista destaquen que té molt bones idees, però que encara li falta definir un estil. És cert que també venir de qui és, no? O sigui, tenir el pare que té també li deu provocar certes expectatives que poder encara no pot complir, no?
Clar, el llistó està molt alt, però jo he llegit que és un digne fill del seu pare.
I segurament, ja amb la trajectòria que té, doncs segurament ens augura unes perspectives bones, no? Tot i que li queda rodatge encara. Doncs la pel·lícula que ha guanyat, aquesta, es diu, doncs com dèiem abans, es diu Possessor Uncut, i la trama, doncs, és digna del Festival de Sitges. Tenim una mega empresa d'aquestes que fan por, de tan gran i de tan capitalista que és, i el que fan és implantar xips mentals a la gent per fer assassinats d'encàrrec, no? I per tant, sempre hi ha... Diuen que l'interessant de la pel·lícula és aquestes persones a les quals se li implanta el xip, aquesta dualitat de jo no vull matar una persona que m'encarreguen matar, però m'estan obligant perquè jo no puc moure el meu cos, no? I per tant, des d'aquí, doncs, es trena una trama de molta divisió moral i de com aquestes grans corporacions, no, al final sempre acaben sent una crítica d'aquest capitalisme més salvatge, tot i que evidentment tenim aquestes traces de terror fantàstic, com li vulguem dir. La pel·lícula, tot i que la major part del repartiment és desconegut, tenim a Jennifer Jason Leigh, que també és una gran actriu. Ara mateix la recordo dels Odiosos Ochos del Tarantino, la penúltima del Tarantino, i aquesta dona també sempre està bé, no? Per tant, dona punts amb aquesta pel·lícula, tot i que la trama ja veieu que és complexa o és diferent.
Us portem un tastet d'aquest thriller inquietant i pertorbador.
You have a very special nature. One we've worked hard together to unlock. Call me out. The results are normal.
Anything you want to flag?
No, I'm fine.
Mom! Hi, darling.
How was your trip?
Dull. Extraordinarily dull.
Our next contract's a big one.
The target is the CEO of the largest operation in the U.S. You'll be binding to Colin Tate.
We can't afford any mistakes on this one.
Ready?
What's with you today?
What do you mean? I'm in place.
Can we help you?
Finish this.
What are you doing?
I can't pull the trigger.
Molt per sobre de la resta, diuen. Per tant, és un any difícil.
Sí, clar, és complicat quan no l'hem pogut veure nosaltres, no? Igualment, el cinema sempre és molt subjectiu i ja us vaig dir la setmana passada, ja vaig veure Cosmética de l'Enemigo i tot i que és una pel·lícula que no ha agradat del tot, sí que trobo que és distreta, no? Llavors, clar, bueno, juguem a... poder diferents lligues o diferents expectatives de les pel·lícules, clar, poden tenir molt de nivell perquè poder el director o directora sap com escenificar, no? Com ficar en imatges el que vol explicar i poder algú altre no en sap tant, però l'argument és més bona de l'altre, no? És depèn una mica i sí, si ha guanyat segurament aquesta pel·lícula està molt al nivell. I clar, és també el que dèiem, no? Les produccions nacionals també compten amb menys pressupost. Bé, és sabem, no?, que és el cinema, bueno, el Festival de Sitges i el que ens podem trobar, i tot i que poder hi ha produccions més petites, el nivell també es conserva, és sempre saber jugar a les cartes amb les cartes que tens, no?
I des d'aquesta setmana, quan aneu al cine, podreu veure el nou projecte d'Almodóvar, que és un mig metratge. Això què vol dir? Ni curt ni llarg? Quants minuts dura?
La durada és de mitja hora, més o menys.
Mitjoreta.
Sí, exacte. És rara, no?, aquesta concepció d'anar al cine i veure només una peça de mitja hora. Vull dir, de fet, jo fins que no vaig llegir una mica més, indagar una mica més amb aquest curtmetratge d'Almodóvar, no vaig saber que es projectava en cines. I tot i que està a preu reduït, bé, no deixa de ser curiós, no? Tot i així, clar, en aquests moments en què estem, tampoc és per tirar coets la cartellera i a vegades han de tirar de reestrenes, no? Doncs està bé que el Almodóvar doncs estreni els cines i que donguin també una oportunitat per anar-hi i poder un bri d'aire doncs, a les sales. El Almodóvar, ja sabem tots qui és i sabem que té els seus, les persones que l'estimen i els seus detractors. I aquí, doncs, pel que es pot Tintui doncs, ens porta més cinema del seu, però amb curta durada, no? El que fa és adaptar lliurement un text de Jean Cocteau. No és el primer cop que es troba amb aquest text, ja que la seva pel·lícula La ley del deseo o Mujeres al borde de un ataque de nervios ja el va fer servir de base també per fer aquestes pel·lícules. I aquí el que ens explica és que tenim una noia, Tilda Swinton, amb majúscules Tilda Swinton.
Sí, sí, ens traiem el barret.
També és una gran actriu.
Perquè, a més, està rodat en anglès, oi?
Sí, és també, em sembla que és la seva primera pel·lícula de l'Almodóvar que està rodada en anglès. I doncs, el que dèiem, Tilda Swinton, gran actriu, doncs el que fa és, bé, és una història de desamor. El seu amant l'ha abandonada i ella, mentre reflexiona sobre tot com ha anat la història i sobretot veient unes maletes, es veu que reflexiona i que només surt de casa per comprar una destral i un bidó de gasolina. El que passarà després és un misteri, s'ha de veure el curtmetratge, no?
Podria haver anat a Sitges, també.
Segurament, però no sé si el Almodóvar poder ja és massa prestigiós, tot i que Sitges no vull dir que no hi hagi prestigi, vull dir, sabeu-me d'haver dit això, però vull dir, poder al Almodóvar no li va aquest estil, aquest rotllo, no?
Ell prefereix Cannes o
Exacte.
Venècia.
De fet, el cur aquest, ara em parlo de memòria, però em sembla que s'ha estrenat a Venècia o algun d'aquests
festivals. Sí, o Cannes o Venècia, sí.
D'aquests festivals més glamurosos. I bé, la crítica també l'ha posat molt amunt, aquest curtmetratge. Ens l'hem d'esperar a veure, tot i així crec que seguirà sent el Almodóvar pur i si t'agrada, genial, si no t'agrada, doncs no crec que la vulguis veure ni que et faci agradar el Almodóvar.
Almodóvar pur i dur, perquè diu que ha estat un caprici total, que així que es va aixecar el confinament i va poder rodar, s'hi va posar amb ganes d'això, de donar-se aquest caprici, per tant és Almodóvar en essència.
Sí, de fet, que tingui els seus detractors o no, Almodóvar sí que s'ha guanyat un prestigi a nivell mundial. De fet, té un parell d'Oscars, em sembla, i per tant, entenc que a vegades vulgui oxigenar-se, agafar noves idees i fer el que primer li vingui al cap, un rampell, el que li vingui de gust i no ho sé, això, però si va tenir una idea d'aquestes durant el confinament i l'ha pogut fer, ole ell i ole que ens porti una pel·lícula al cine, no? De fet, no ens queixarem per això. I el seu prestigi també ve de que, per exemple, Tilda Swinton vulgui treballar amb ell. Per tant...
Dues vaques sagrades juntes.
Exacte, ho celebrem, ens agradi més o menys, però ho celebrem i evidentment ens agradi més o menys, sempre s'han de veure, no?, aquestes pel·lícules, aquests curtmetratges, sobretot si són tan personals, per poder decidir per nosaltres mateixos.
La voz humana des d'aquesta setmana ja als cinemes, aquest migmetratge de Pedro Almodóvar. Parlem dels Oscars? Sembla que quedin molt lluny aquest any, Freddy.
Sí, de fet, la gala normalment era finals de gener o finals de febrer, i aquest any em sembla que li han donat un mes més. No sé amb quin objectiu, si totes les pel·lícules se'n van, vull dir, es posposen el seu estreno, però sí que hi ha el gegant de streaming Netflix que sempre ha buscat l'Oscar i crec que no se n'amaga, no? Sempre hi ha un parell o tres de pel·lícules l'any que dius aquestes van encarades cap als Oscars. I aquest any no ha sigut menys, i crec que aquest any, aprofitant que els cinemes no tenien tant de volum d'estrenos i que llavors costava més, crec que s'ha deixat anar i ha deixat diners per un tub i porta... A veure, no vol dir que les pel·lis no siguin interessants, no? Però sí que porta moltes pel·lícules que aspiren a guanyar premis. Que sí o no, al final ja és una altra cosa, no? Però sí que es veuen pel·lícules... Si més no, ara us en parlarem una mica, no? Però perquè veieu una línia general, són pel·lícules que agraden molt a l'acadèmia, no? Són o biòpics o són històries que persegueixen el somni americà, històries de superació, ja veureu que una mica totes van per aquest estil i agraden molt, o que parlen de temes polítics candents, no?
Has fet una tria.
Bueno, de fet, quasi he posat les que queden ja per estrenar-se. Comencem amb Más allá de la luna. És una pel·li d'animació que de fet s'estrena aquesta setmana. L'he volgut ficar aquesta perquè Netflix no s'amaga de dir que vol superar Pixar i a Disney en quant a animació. És un repte difícil, però vam veure que l'any passat amb Klaus va demostrar que podia fer una pel·lícula d'animació molt potent. Per cert, Klaus era espanyola. I aquí doncs ens porta també la història d'una nena que vol fabricar un coet per anar a la Lluna i descobrir si és real o no una història d'una princesa mitològica que li explicava la seva mare, que li ha mort recentment, no? Per tant, una història d'aquestes també una mica tràgica, però amb un punt d'il·lusió i de somnis que tant Pixar sap fer, doncs a veure si a Netflix li surt bé. Seguim amb Mank. Mank em sembla que és de les apostes sí que més fortes i més directes que han cap als Oscars. És la nova pel·lícula de David Fincher. David Fincher, recordem, director de Seven o del Club de la Lucha, porta, si no m'equivoco, 6 o 7 anys sense dirigir res. Sí que va estar involucrat en una sèrie de Netflix, de Mindhunter, però com a pel·lícula com
bona.
A tal... Molt bona, sí.
Oi que veritat? Sí?
Sí, sí, molt. De fet, l'he vist recentment i m'ha agradat molt.
A mi també.
Doncs aquí doncs, ens porta la seva nova pel·lícula que parla sobre el guionista de Ciutadà Kane, d'aquesta gran pel·lícula, obra mestra per molts i per molts també la millor pel·lícula de la història. Doncs explica doncs, la història d'aquest guionista que bé, també tenia la seva vida, no? I els seus vicis. I aquest guionista és, li dona cara a Gary Oldman, per tant, veiem que ja és una pel·lícula potent. Només amb David Fincher ja ens agrada, Gary Oldman augmentem, i la pel·lícula ja veiem que està gravada en blanc i negre, per tant serà una pel·lícula que ja només per estètica ja serà diferent. I també tenim l'Amanda Siegfried o el Charles Dance com a secundaris. Per tant, ja veiem que és una pel·lícula molt potent en molts aspectes.
Quines altres pel·lícules de Netflix creus que van destinades a sumar Oscars?
És La madre del blues. Aquesta també és un biòpic, una altra com la d'abans, no? Ja us ho comentava, que va de biòpics, això. I aquesta parla de la Ma Rainey, no sé si ho he pronunciat bé, que es va considerar la reina del blues, i quan havia de treure el seu CD el 1927, doncs va tenir certs problemes amb components del grup. Aquesta cantant, jo no la coneixia, però amb el seu nom, la interpreta Viola Davis, gran actriu també, i la persona que més tindrà problemes és Chadwick Boseman. Aquest noi era pràcticament desconegut fins que va fer de Black Panther a l'univers Marvel, i la trista notícia és que és la seva pel·lícula pòstuma, l'última, no? Va morir fa uns mesos de càncer, i per tant... Doncs aquesta és la seva última pel·lícula i també serà una crida a mirar-la, no? Sempre hi ha aquest, no sé, no m'agrada dir, però aquest morbo, no? Aquesta curiositat de veure la seva última pel·lícula. Per tant, estem parlant d'una pel·lícula amb fort component racial, biòpic, somni americà i...
Té tots els ingredients,
oi? Exacte. Seguim, no? Amb Halle Berry, una elegia rural. Aquesta... pel·lícula ja només hem d'entrar en dos noms, que són Amy Adams i Glenn Close, bona entrada, i després he de dir que està dirigida per Ron Howard, és més un director que té els seus més i els seus menys, no? Crec que és molt d'ofici, que té pel·lícules bones, però que no té cap, no li diria estil, no? Que li falta poder una mica de xispa, tot i així, ja he dit, fa bones pel·lícules i també no vull criticar jo gaire Ron Howard. Però bé, parla doncs d'aquest mode de vida, no?, que se li va dir Halle Berry a l'Amèrica profunda, i de com un noi intenta sortir d'aquesta vida. Clar, ell se'n va a l'exèrcit, torna per estudiar dret, però la seva família com que la trau perquè té problemes i els ha d'ajudar. Amy Adams fa de mare d'aquest noi, mare alcohòlica, i la Glenn Close fa d'àvia d'aquest noi, que és qui realment l'ha criat durant la seva infància. Tornem, no?, una mica somni americà, biòpic, perquè també és una història real, i parlant d'Amèrica i de problemes polítics també molt reals ara mateix, ja que aquesta també forma de vida és la que li va donar un punx també a Donald Trump per guanyar. Per tant, tenim feina a veure coses.
Aviam quin camí fan i com les tracten els Oscars, els acadèmics, vaja, en definitiva. Una pel·li de Netflix que ens recomanaves la setmana passada i que ja has vist és El juicio de los siete de Chicago, i t'ha agradat molt.
Molt, 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 molt. De fet, la feien al Kubrick també, i em sembla que encara es pot veure a alguns cines. Jo la vaig veure a Netflix, però si la podeu veure al cine, és una pel·li que, de veritat, val molt la pena. Recordem una mica la sinopsis curta. Era una manifestació a un congrés democràtic de per la presidència dels Estats Units, no? I el que feia aquesta manifestació era queixar-se contra la guerra de Vietnam, no? La criticava moltíssim. I què va passar? Doncs la policia va carregar, i el que van fer va ser judicialitzar el cas, i van agafar, doncs, els 7 líders, podem dir 7 líders d'aquesta manifestació, i jutjar-los per desobediència, per atac contra l'autoritat, i bé, un seguit de borrades importants. Coses que m'han agradat molt de la pel·lícula. Aaron Sorkin, ja ho vam comentar la setmana passada, dirigeix i guionitza. Em sembla que el guió de Sorkin és genial. Una mica menys potent, diríem. És una pel·lícula que, com dèiem abans, no va molt encarada als Oscars, i és molt fàcil de mirar-la. Per tant, a tothom segurament agradarà, i per tant, és una pel·lícula una mica més lleugera. I els actors. Sacha Baron Cohen, l'actor de Borat, fa un paper molt dramàtic, molt serio, que ens sorprèn, no?, de veure aquella cosa estrambòtica de Borat o de Sweeney Todd o dels Miserables, i veure'l aquí, que fa un gran paper, i Frank Langella, que fa d'un jutge que se li en va al cap. És literal, eh? Vull dir, no sé si què li passa a aquell jutge, i és real que tenia aquests problemes, i que veus que fa coses, i al final és el toc de comèdia, tot i que segueix, no és comèdia, no?, que els va jutjar, de veritat, però li posa un punt de comèdia molt interessant a la pel·lícula. De fet, els dos crec que estan d'Òscar, i sobretot Frank Langella, que pot ser que el secundari li caigui. De dolent aquesta pel·lícula, el que hem dit, no?, una mica plana, crec que hauria pogut tenir una mica més de punts, una mica més de crítica social, ja que el tema li donava, i l'altra és la direcció de Sorkin. Sorkin és un gran guionista, però porta dues pel·lícules només dirigides, i poder la pel·lícula li faltava també una mica més d'estil, una mica més d'empaque global per acabar de tenir un 10 de pel·lícula. Però tot i així, de veritat, la recomano moltíssim, i és... pels temes d'ara, de fet, dimecres, no?, que van a sortir la sentència de Trapero, que també són judicis una mica...
mediàtics
i curiosos.
Qüestionats.
Exacte. Doncs és una pel·lícula que també va molt a l'ordre del dia.
I molt ràpidament, parlant de disturbis, d'abusos policials, ha rescatat dues pel·lícules que van en aquesta línia.
Sí, una és Así nos ven, és una minissèrie, però li he dit pel·lícula llarga, perquè només són 4 capítols, i està dirigida per Ava Duvernay, i el que explica és com 4 joves els van judicialitzar, negres, per ser negres només.
I l'altra?
I l'altra és Detroit, també és abús policial, de com el juliol del 1967 van fer unes incursions a un barri d'Amèrica, de Nova York, em sembla, i bé, és també agressions racials.
Dirigida per Catherine Bigelow, molt recomanable. Fred, i gràcies, bona setmana.
A vosaltres, fins la setmana que ve.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Fem un darrer repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. A les notícies del Penedès en xarxa us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Sant Sadurní inicia el procés d'elaboració d'un pla local de salut. L'Ajuntament de Sant Sadurní, a través del seu web i de les xarxes socials, ha convidat la ciutadania, a partir dels 15 anys, a participar en l'elaboració d'un pla local de salut, eina per dotar el municipi d'entorns més segurs i saludables i contribuir a la millora de la salut de la ciutadania. En aquesta fase de diagnosi, que s'acaba d'iniciar i és la primera en l'elaboració del Pla Local de Salut, s'ha fet un breu qüestionari que servirà per conèixer millor els hàbits i estils de vida de la població i analitzar així l'estat de salut i els estils de vida de la ciutadania. El Pla Local de Salut parteix d'un abordatge integral en salut i és una eina imprescindible per planificar les actuacions que es duran a terme a Sant Sadurní d'Anoia en matèria de salut durant els propers anys, tant a nivell de prevenció, protecció com promoció de la salut. Un banc d'alcaldia recorda la suspensió d'activitats comunitàries als equipaments municipals d'Olèrdola. Aquest dimarts, l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, ha signat un banc d'alcaldia que recorda la resolució de la Generalitat decretant la suspensió d'activitats comunitàries als centres cívics i, per extensió, als locals municipals. En aplicació d'aquesta ordre de la Generalitat, es recorda que queda suspesa fins a nou avís tota activitat cívica i comunitària als equipaments municipals d'Olèrdola. Això ha comportat la suspensió d'activitats i tallers que entitats d'Olèrdola realitzaven presencialment als locals municipals, però amb alguna excepció, d'acord amb allò que fixa la Generalitat. Són les activitats realitzades per clubs esportius que practiquen l'esport de base. Això ha permès que en el cas d'Olèrdola es pogués continuar mantenint els entrenaments de gimnàstica rítmica al local de Sant Miquel i els de judo al local nou de Moja. Aprovat definitivament el conveni urbanístic entre l'Ajuntament i la cooperativa agrícola. El ple extraordinari urgent celebrat aquest 20 d'octubre per l'Ajuntament de Calafell ha aprovat definitivament el conveni urbanístic amb la cooperativa agrícola. És un pas imprescindible perquè les instal·lacions de l'entitat es puguin convertir en un equipament cívic i cultural municipal. A partir del conveni es podrà realitzar la modificació del pla d'ordenació urbanística municipal que ho farà possible. El municipi rebrà 1.700 metres quadrats amb un lloguer amb opció de compra i amb aquesta operació la cooperativa garanteix la seva viabilitat futura. L'Ajuntament ocuparà la major part de les instal·lacions del celler de la cooperativa situades al Passeig de la Unió. El futur equipament tindrà dues parts. Una serà un centre d'interpretació del món agrari i del vi, l'altra serà un espai per a usos cívics i culturals més generals. L'entitat, de la seva banda, es quedarà una part de l'actual agrobotiga i la zona d'operacions on es porten les collites, un magatzem, el moll de descàrrega del raïm i la bàscula. D'aquesta forma podrà continuar amb la seva activitat i mantenir els ingressos que n'aconsegueix. I acabem explicant-vos que les germanes Pico Hueso i el seu espectacle Excalibur i altres històries d'animals arriben al Teatre Calbolet. Aquest divendres a 8:45 del vespre, aquest vespre continua la programació teatral de Calbolet amb Excalibur i altres històries d'animals morts de les germanes Pico Hueso. La companyia estima el risc, menysté els filtres i no limita les seves possibilitats. A través de la tecnologia explora maneres noves d'explicar-nos les coses i busca coses noves per explicar-nos. Així arriben a Vilafranca amb les seves idees brillants i l'amor desenfadat per la comunicació.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Ara passen 7 minuts de 11:45 i arrenquem l'últim bloc del programa, un bloc que avui té la gastronomia com a protagonista. Comencem a Domenys Ràdio, on ens espera la companya Lourdes Meronyo. Lourdes, de què parlem?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs anem a parlar de cuina de temporada, concretament de tardor, que ja estem en plena tardor, malgrat el dia tan maco que fa i el sol. I per això en tenim el David Bernet, del Vell Papiol de Calafell. Molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Què tal? Com estàs?
Bé, aquí fem per emportar, preparant Mira, comandes.
Precisament, abans de parlar de cuina de tardor, anem a parlar precisament de que pocs dies després de la conversa que vam mantenir tu i jo, perquè entrés avui al programa, va ser el fet de que us podien arribar a tancar, i així va ser. Mm. Com ha anat sí. aquesta setmana que portem?
Bé, bueno, adaptant-nos. Nosaltres, a veure, no es queda més, jo sempre ho he dit, ens tanquen com a restaurador, però jo també soc cuiner. Cuinar, portar menjar, fer menjar i portar a la gent és un servei essencial que no s'ha cancel·lat mai, ni amb l'estat d'alarma, no? Per tant, teníem clar que la figura del cuiner nosaltres continuaríem cuinant, com ho vam fer durant la primavera, no? Vull dir que també ens hem adaptat fàcil, però bueno, sempre reclamem, o jo reclamo, que els que s'han d'adaptar molt són les administracions públiques de municipals, comarcals, diputacions, Generalitat, Estat, Unió Europea i totes les institucions públiques, no? Ells sí que s'hauran d'adaptar pels temps que vindran.
Clar, totalment d'acord.
Pels temps que vindran s'hauran d'adaptar més ells que nosaltres. Nosaltres, com que si no ens adaptem, no mengem, saps? És algo natural, és algo de la història. Tu pots parlar amb un arqueòleg, un historiador, i sempre ens hem adaptat. No, el ser humà, els oficis, el de cuiner sempre s'ha adaptat. La història de la cuina, saps? Però aquí el que hem de començar a entendre que no, la pregunta és al revés, com s'adaptaran els altres?
Clar.
Perquè el tema serà aquest, s'hauran d'adaptar molts pressupostos, moltes institucions, cosa que des del sector potser així no, o la població en general no veiem, no? que s'adapti amb tot això. Però bueno, nosaltres seguir cuinant, que és la nostra feina, i sobretot donar ànims no només als restauradors i als cuiners, que aquí penseu que hi ha pagesos, hi ha productors d'oli, hi ha productors de vi, hi ha productors de carn, hi ha pescadors, ja tothom està afectat. Ara potser està una miqueta focalitzat en el món de la restauració, però que això és la punta de l'iceberg.
Sí, clar,
al darrere hi ha tot un sector primari, hi ha un sector primari pobre que no se li està donant veu i està patint força, no?, en aquest sentit.
Clar. Si patiu vosaltres, doncs pateix tot el voltant
sí,
vostre.
Sí, clar. Sí, és una cadena i potser ara s'està focalitzant i està bé que es focalitzi en un sector i amb els esteticients i amb els que puguin venir de sectors afectats, però que el sector primari, doncs, pobre, bueno, els productors ho estan passant molt, molt malament en aquest sentit, i això també tinguem responsabilitats com a consumidors, ja no com a cuiners, no?, que hem de tenir la responsabilitat de comprar de proximitat ara més que mai, però com a consumidors fa una crida això, doncs, de que penseu que el sector primari se li ha vist tallat un tant per cent molt important de producte, de ventes, i hi ha uns que ho podran mig salvar perquè són productes que poden aguantar, però en canvi n'hi ha d'altres que es quedaran a la terra, o es quedaran sí. a la granja, o es quedaran, saps? O es quedaran a port.
Ja.
I llavors ara més que mai la societat també ens hem de sumar una miqueta amb tot això, de consum de proximitat, i qui diu sector primari diu comerç, no em vull deixar ningú tampoc.
Sí, sí.
S'ha de comprar un rellotge, un jersei, no? El que sigui, doncs el comerç, evidentment, aquesta setmana ho parlava amb ells i realment, clar, es nota moltíssim quan un sector comença a caure, no? O comença a no estar tan present, doncs al final, clar, si no hi ha cafeteries, no hi ha vida a la tarda, no hi ha poder fer alguna coseta, doncs al final tot s'afecta, no? I sobretot fer cas als metges, Vull dir, una cosa no porta a l'altra. El problema amb els cops de les institucions és que no escolten ni els metges, ni els cuiners, ni a res, no? Llavors, no vull en aquest sentit dir que no existeix, i tant que existeix. existeix el virus, hem d'anar molt en contra, hem d'anar molt en cuidado, ens hem de cuidar per nosaltres, per altres, per tothom. D'acord? Això, sense cap mena de dubte. El problema és que no se'ls escolten. El problema és que no se'ls escolten i no hi ha calés, tampoc, suposo.
Ara parlem de cuina amb el David, després d'aquest preàmbul, una cuina de tardor que volem maridar, com no podia ser d'altra manera, amb vins i escumosos. Per això sumem una veu més, anant fins a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, qui t'acompanya?
Doncs el que m'acompanya aquí als estudis de la ràdio és el Xavi Roig de Calfero. Xavi, molt bon dia, com anem?
Hola, bon dia.
Abans de començar a fer aquest maridatge, aquesta cuina que ens durà el David i que tu ens maridaràs de la millor manera, ens has portat una novetat i la gent que ens està escoltant no ens pot veure, però has portat amb una novetat en forma d'ampolla i amb unes copes que tenim aquí ja al costadet per fer aquest tast.
Sí, sí, avui doncs, m'ha vingut de gust doncs, de portar una ampolla aquí, de tastar-ho aquí, de compartir-lo. Bueno, només som dos, vull dir, no, i separats per un vidre, i llavors doncs, hem pogut doncs, portar doncs, un producte nou, que és de, i a més que és d'aquí de proximitat, que és de Sant Sadurní, que és del celler Jové Camps, però que ara els vins li diuen propietat d'Espiell, es diu Terràcia, en honor a la Teresa Camps, una de les fundadores, i que doncs, va ser Santa Teresa el dilluns, i llavors doncs, una mica doncs, sortit aquesta setmana, i és un blanc de tardor, perquè és un blanc de tres varietats, que és Chardonnay, Xarel·lo sobretot, i una miqueta Viognier i fermentat en bota, que és un blanc que ja, doncs, ja de tardor, diríem, que ja és un blanc corpulent, que ens el podem prendre a temperatura ambient, i molt, molt gustós, que crec que amb els plats que haurà preparat doncs, en David doncs segur que hi van molt bé, perquè ja no és la frescor que busquem de l'estiu, sinó que ja busquem un vi més complex i per anar-lo assaborint més.
Tenim vins de tardor, Xavi, que ara ho comentaves, no? Hi ha vins de tardor, vins d'estiu, vins d'hivern, vins de primavera? Com és això?
Com és? Perquè també, com va canviant la cuina durant la temporada, doncs amb el fred ens ve de gust doncs, uns menjars doncs, més de cassola, o bueno, de xup-xup, una mica, doncs ja volem coses calentes, que en canvi l'estiu anem per amanides, vins, menjars més frescos, i llavors també necessitem un vi que sigui més fresc. I llavors, clar, aquí la tardor doncs ja comencem a... Jo almenys començo ja a treure de l'armari vins negres, però també hi ha blancs que tenen essència de negre o tenen tant o més cos que un vi negre. Jo també ja estan uns colors més duradets, que també ja ens explica una mica doncs, el color doncs, de tardor. I també amb els vins negres també passa, que també ara ja ve uns vins negres amb una mica més de criança, i els vins que tenen més criança ja tenen un color més duradet, i llavors, per tant, doncs, ja és el que estem de pensar en la tardor. I sempre hi ha els vins dolços de tardor, perquè com que molts es cullen a la tardor, i també doncs, ara ve l'època doncs, de les castanyes i panellets, doncs, la setmana que ve ja tenim Tots Sants, que també doncs, sempre el moscadell típic sempre hi ha de ser a la tardor. Però és només pels postres, el moscadell, però per altres coses doncs, també tenim grans vins de tardor.
Si et sembla, provem aquest vi i així el comentem una mica. Bueno, el comentes tu.
No, aquí ens trobem doncs, un vi doncs, que està molt ben equilibrat. De nas ens trobem alguna nota de vainilla que ve de la barrica, perquè està fermentat tant en barrica com també doncs, amb diferents recipients que ara està experimentant doncs, amb ous de ciment, amb ceràmiques, i aquest ha tingut ja un vi amb té criança. Llavors trobes una nota que trobo que les tres varietats no n'hi ha cap que destaqui, que està tot molt ben conjuntat, i el que sí que trobes les notes de vainilla de la fusta, però molt sutils i molt fines. Llavors, la que te la poses a la boca és molt untuós, que estem parlant d'un vi doncs, que és gustós i que et queda durant de temps a la boca. Doncs, ara està a uns 10-12 graus, però si el tinguéssim a 16 graus també ens el podríem veure, perquè al tenir doncs, aquest gust i aquesta llargada doncs, també ens va molt bé. I et queda un gustet, però... Hi ha fusta, hi ha complexitat, però cap de les coses destaca, que també és el que és interessant, que no et digues, mira, m'estic bevent, ara a vegades parlem, mira, això és un fustot, que només trobes la fusta, sinó que aquí estem trobant l'elegància i volum. I sense ser un vi doncs, que només fa 12 graus i mig, que tampoc no és... A vegades quan dius, ostres, un vi de volum, pensem en grau alcohòlic, en canvi aquest doncs no en té molt, però diries que en té molt més perquè t'omple la boca i és un vi molt, molt gustós.
Jo he de dir que a mi m'ha agradat, eh? Mentre anaves parlant, l'anava catant i sí que és veritat que es queda aquell regust. Una vegada està en boca, queda com
et
aquell regust.
Et va quedar una estona. Per això he dit que una mica vins amb essència de negre, que a vegades et sembla que només els vins potents són vins negres, però ens pots trobar doncs, vins blancs doncs, que també doncs, tenen persistència. I a més, també hem portat això que dic, que la copa, també hem portat la copa adequada, també, que he triat una copa doncs, una mica ampla, que és, bueno, aquí dins de la Sacan de Rau he portat una filigrana de copes que estan fetes bufades a boca, vull dir, algun molt... I és una copa bastant gran, que amb les copes, els blancs que ens trobem que tenen criança en bota, ens va molt bé una copa gran, perquè ens trobem... Bé, gran i cobri una miqueta, perquè així no nutrem tant la fusta. És una mica... El món de les copes també és una màgia, que et trobes que depèn de com el... Depèn de quina copa se t'intensifiquen uns aromes o uns altres. Que, per exemple, aquí el... hagués anat amb una copa doncs, molt més estreta, quasi pensant tipus una copa de cava, doncs, aquesta copa doncs, quasi només hagués trobat fusta, en canvi aquí amb una copa doncs, més ampla doncs, ens trobem que és molt més elegant i dona doncs, per tipus de vi doncs, li anem buscant la copa. Perquè a vegades també, clar, a casa no pots tenir 10 copes diferents i hem d'anar buscant sempre la copa una mica doncs, polivalent doncs, que ens va bé.
M'esteu fent una mica d'enveja. I ja. Estic segura que el David també, no és per res,
eh? Sí, i tant.
Aquí parlant, i tu i jo sense catarrer, Xavi, hauràs de venir cap aquí també, cap a Sant Jaume dels Domenys?
Jo encantat, i jo vols poder compartir el menjar també, eh? Que també la Loreta que deu fer la cuina, també, déu-n'hi-do, eh? Que també ens agradaria estar-la olorant, eh?
Anem a veure quins plats ens ha preparat el David. David, què ens prepares per a aquesta cuina de tardor?
Doncs mira, us proposo, bueno, com un petit menú, una miqueta del que seria de tardor. Doncs mira, un primer plat seria una coca tèbia, en què hi ficaríem doncs, bolets, per exemple, doncs, una coca que, un bolet que aniria molt bé amb una coca seria les llanegues negres, d'acord? Que faríem, saltejaríem amb una miqueta de ceba, amb una miqueta de tomàquet, no? I les deixaríem cuinar una miqueta. Llavors, segons faríem una coca, una recepta de base de coca normal, de coca d'enramada, que diem aquí, no? O coca de recapte, i o si no, on fins i tot ho podia utilitzar amb una pasta de full, d'acord, i coure doncs, aquesta coca amb aquestes llanegues saltejades, molt simple, i llavors en l'últim moment de cocció ficaríem una miqueta de molls, d'acord, aquest peix doncs, que és tan delicat, faríem filets, trauríem les espines perquè ja és una coca que es pugui menjar fàcilment i ho ficaríem simplement un parell de minuts més al forn que s'acabés amb aquests molls i ho acabaríem doncs, traient, servint tebi amb una miqueta d'amanida, amb un bon raig d'oli, i seria primer doncs, aquest entrant tebi, aquesta coca o aquesta amanida de bolets i molls. Llavors també us proposaria doncs, un entrant calent, d'acord? Un calamar farcit d'un arròs de mar i muntanya, també amb ceps, d'acord? Ara és molt present la nostra cuina de sempre dels bolets, i amb una crema de nyàmeres, que la nyàmera doncs, és una arrel, d'acord, que dona un gust molt bo. Simplement, doncs, calamar, si podem ser de calamars bons, que pot ser de proximitat, doncs, molt millor, que faria més netejar-los, buidar-los i farcir-los, d'acord? Amb què els farcirien? Doncs faríem un arrosset de mar i muntanya, d'acord, en què portés una miqueta, doncs, de botifarra negra, de botifarra blanca, cansalada, d'acord, un bon sofregit, ficaríem els ceps tallats a trossets, doncs, a un quadradet, un brou de peix, val? Perquè això ja seria així. A les potes de calamar, lògicament, que hem netejat, doncs també les afegiríem, faríem aquest arrosset, el deixaríem al dente, d'acord? El trauríem, el refredaríem i farceríem aquest calamar amb aquest arròs de mar i muntanya i ceps, d'acord? Marcaríem amb les fredents, tancaríem, no?, aquestes receptes tradicionals doncs, de calamars farcits, tancaríem la part de dalt, marcaríem amb una cassola aquests calamars, faríem una salsa també amb sofregit, amb una miqueta de brou, que també faci una miqueta de xup-xup, d'acord? Ho cuinaríem, d'acord? Penseu que l'arròs ja està, és simplement doncs, cuinar perquè el calamar acabi de coure, el trauríem, el tallaríem a rodanxes, llavors l'acompanyaríem amb una crema de nyàmeres, d'acord? Que és aquesta arrel, llavors faríem una crema molt fàcil, simplement pelaríem aquestes nyàmeres, que són com patates, com unes patates, no? Perquè ho tingueu a la ment, en francès i en castellà és topinambur, la zona més que nyàmera, doncs seria aquesta. I això simplement és bulliu, no?, amb una miqueta de ceba, trinxau, passeu pel túrmix amb una miqueta de crema, i llavors tindrà aquesta cremositat que ens donarà que salsejarem una miqueta aquest calamar, no?, amb arròs mar i muntanya i ceps.
Déu-n'hi-do.
Dos entrants.
I de postres que proposaries, David?
De postres, doncs mira, aprofitant ara que comentava una miqueta, no?, la castanya i tot això, doncs evidentment, sempre que no faltin els panellets, però si volem fer doncs un postre, doncs podríem fer un sàcher de tardor, no?, adaptat una miqueta al que seria ara la temporada. Llavors, com ho faríem? Doncs faríem una marmelada de carbassa, d'acord? Simplement una carbassa tipus violí, que és molt fàcil de treballar, té poca pell i molta polpa. Ficaríem la peleria, en faríem quadradets, ficaríem un 30% del pes amb sucre, per tant, 100 grams de carbassa, 30 grams de sucre, ho ficaríem amb un cassó, faríem que es vagi desfent, a mitja cocció la trituraríem i seguiríem fent aquesta marmelada de carbassa. Simplement, després, la recepta que nosaltres tenim de sàcher, o biscuit, o el que sigui, doncs simplement tallaríem els dos amb tres làmines, per tant, amb dos, perquè ens surtin tres làmines, agafaríem aquesta marmelada de carbassa, que faríem? Doncs faríem aquelles capes tradicionals, no?, de la sàcher, que normalment es fa amb marmelada de fruits vermells, per exemple, doncs la faríem amb aquesta marmelada de carbassa. Muntaríem aquest sàcher, faríem una trufa cuita, que és tant per cent el mateix de nata que de xocolata, desfaríem, ho banyaríem, d'acord?, i ho deixaríem refredar a la nevera. Després agafaríem unes castanyes, i en diferents formes, o aprofitem unes castanyes que fem, no?, al foc, com la típica castanya que ja està cuita, o si no comprem castanyes, els hi fem un tall, les fiquem a bullir durant aproximadament 15 minuts i les podrem pelar fàcilment. Les pelem, fem una miqueta de caramel amb aigua i sucre, fiquem aquestes castanyes, si pot ser que ens quedi el més sencera possible, i caramelitzem aquesta castanya. Agafem el sàcher, el tallem, no?, amb les porcions que nosaltres vulguem, acompanyem, fiquem per sobre aquestes castanyes caramelitzades.
Cuina de tardor, producte totalment de temporada, un entrant fred, un entrant calent, unes postres. Xavi, tot això, com ho podem maridar?
Perfecte, vull dir, bueno, ja se m'ha fet la boca aigua, m'anava apuntant tota la recepta quasi, perquè és que... I llavors, bueno, jo crec que, clar, el vi que hem portat, vull dir, crec que aniria bastant bé, doncs, això, un blanc amb criança en bota, serien una mica els tipus de vins que hi anirien perfecte. Perquè també amb la coca està clar, perquè també estem... No, també he jugat molt amb el mar i muntanya, diríem, amb, amb tots els plats, i llavors, clar, també amb mar i muntanya, o a vegades el que podem anar és amb algun negre més lleuger, que a vegades també hi ha les varietats Somoll d'aquí al Penedès, que és un blanc que... una varietat de raïm negre, que es fan uns vins negres que tenen lleuger, però tenen una persistència molt bona, que també et permet una complexitat, i m'agrada molt amb els tipus de menjars, doncs, de mar i muntanya, perquè té l'acidesa, una frescor, però després té la potència de la varietat. Però per fer-ho més simple, m'aniria, doncs, amb un blanc amb criança en bota, tant amb el primer, diríem, doncs, amb la coca, que ja tens el bolet, clar, el bolet també té un punt d'humitat. Els vins blancs amb criança en bota no és que tinguin notes d'humitat, perquè quan és una bona bota et surten vainilles, canyelles, coco, un aroma, doncs, però ja et permet, busques un vi que no sigui la fruita el predominant. I llavors, per tant, busques això, la criança en bota, o que ja tingui uns quants anys d'ampolla. No és buscar... Vull dir, clar, tot això és una mica, doncs, com ara veiem que el temps està com una mica tapadet, doncs també hem de buscar uns vins, doncs, que també tinguin, doncs, que hagin estat un temps tapadets per, i que després treguin la llum. No ens en podem anar amb fruita i festa de seguida, diria. Bueno, no sé, és una manera que tinc de descriure els vins. I llavors, això, jo crec que deia això en blanc, amb bot aniria bé, doncs, amb el primer que té els bolets, i després, clar, els calamars amb bolet i l'arròs, que vull dir, bueno, increïble, i llavors també és el mateix, que necessitem, doncs, sempre, vull dir, i el xup-xup, la picada i tota la complexitat, doncs, de que hi ha, doncs, hem d'anar, doncs, amb blancs complexes, seria la manera d'entendre-ho. I llavors, pel vi dolç, doncs, pel postre hem d'anar amb un vi dolç, i aquí, doncs, amb la mistela típica ens aniria molt bé, una mistela blanca, perquè, doncs, la garbassa també té... I a vegades una mistela blanca feta, doncs, al Montsant o al Priorat, que fan amb garnatxa blanca, o a la Terra Alta, que són com més untuosos i també recorden bastant a la carbassa, que té una fruiteta, doncs, que és una sensació dolcenca en boca, que recorda molt a la sensació que, doncs, que et pot donar, doncs, una crema de carbassa. L'únic que aquí la crema de carbassa està, doncs, feta marmelada, diríem, o confitura.
Les castanyes, ens comentava les castanyes i aquests productes de temporada tan nostres i que tan mariden, i abans parlaves de vins dolços, no? Perfecte maridatge.
La setmana que ve, si voleu, en parlem, que ja tindrem el Tots Sants a punt i ja mirarem doncs, vins més clàssics, depèn de si es fa un menú més clàssic, però si es fa un menú una mica innovador també hem de buscar vins una mica innovadors.
Quina salivera, mare meva. Moltes gràcies a tots dos, David Bernet i Xavi Roig de Cal Fer-ho, per acompanyar-nos, proposant-nos aquest maridatge de tardor. I repetim, quan vulgueu.
Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa.
D'aquesta forma tan fantàstica, amb aquest maridatge de tardor, acomiadem aquest divendres 23 d'octubre al Penedès en xarxa i tanquem setmana també, un dia en el qual hem parlat d'esports, hem parlat amb Toni Ponce, que se'n va cap a Tòquio directe. La Clara Cols ens ha fet una pila de recomanacions teatreres. Us hem presentat la nova campanya Comerç de Vida, Comerç de Vila. Dues recomanacions a la gent del detall, el doble concert de l'Escolania de Montserrat amb algunes entrades disponibles i aquest conte dels alumnes de l'escola Circell de Moja amb la família Panellet i la Caixa Màgica com a protagonistes. També hem fet un cop d'ull a les estrenes que arriben amb Freddy Contreras i hem acabat així de bé amb aquest maridatge de tardor a càrrec del David Bernet i el Xavi Roig de Cal Fer-ho. Moltes coses han passat al llarg d'aquestes 3 hores i dilluns volem que es repeteixi. Molts continguts i atractius per tots vosaltres que comencem a preparar ara mateix. Bon cap de setmana i fins dilluns.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.